temps de tertúlia aquest dimecres. Saludem a la tertuliana que tenim físicament aquí a l'estudi central de Ràdio Nacional, Patrícia Bragança. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí.
Superbé. No tan bé l'última vegada, millor que l'última vegada,
sí,
perquè tenia una mica de refredat.
Això
però ja està, ja ha passat, ja estic molt bé i era només mocs, refredats.
Bueno, està bé, està bé. Estem pendents de l'Albert Roig, aviam si apareix o si podem parlar per telèfon amb ell. I bé, Patrícia, podríem parlar d'aquesta qüestió del coronavirus, que la tenim tots en boca, qualsevol informatiu que veiem, doncs normalment ocupa molt minutatge del coronavirus, a les ràdios també, a la premsa escrita. Bé, també Andorra està al món i també ens afecta més o menys. Una mica com ho estàs vivint tu, amb aquesta psicosi, amb tranquil·litat?
Doncs no m'he comprat cap màscara ni cap gel. Intento, això sí, rentar-me...
No podries, perquè estan exaurides,
ens han dit.
I de fa dies, de més.
Però sí que és veritat que una cosa de precaució sí que prens, com rentar-te més les mans més sovint, intentar, doncs, que no... Bueno, l'estossegar, que no t'arribi, i aquestes coses. però la veritat és que no... Personalment, lo que és personalment, jo no tinc cap alarma, però és veritat que al nostre entorn hi ha molta gent que viu situació, doncs, que és alarmant, no? De moment jo crec que, si bé és cert que sí que trobo a faltar per part dels organismes públics, sobretot per part del SAS i del Ministeri, una mica més de pautes a nivell de precaució, no? O a nivell de pautes a seguir com a ciutadania, no? Per poder, doncs, tenir més clar i amb una informació que vingui de mitjans més, doncs, més credibles, no? Que aquella altra que circula sovint per la xarxa, que és alarmant, que dic exagerada, etc. Doncs això sí que ho trobo a faltar, que hi hagi una miqueta més d'informació per part de l'institució pública sobre les pautes, les precaucions a seguir. I també sí que he de dir que si bé altres països, sobretot a nivell d'aquells que tenen aeroports, sí que han adoptat moltes mesures de control, l'arribada i sobretot l'arribada de turistes, aquí a Andorra sí que aquest tipus de mesures ni se'n parla ni s'ha vist cap mena de dispositiu per controlar una mica la temperatura de la gent al passar per la frontera, per exemple, no? Aquí sí que no tenim cap mena de o en tot cas per part dels organismes públics no ens han donat cap mena de pautes ni tampoc tenim un lloc on poder consultar en funció d'on vinguis, no? On hagis estat últimament o en els últims 14 dies si creus que has d'anar o no a fer-te un control, no? Això tampoc no tenim cap informació pública a nivell de d'aquest tipus de pautes. Sí que tenim accés, entre cometes, a aquesta informació a partir d'aquelles informacions que publiquen, doncs, serveis i conselleries de salut dels estats veïns, però sí que trobo a faltar que d'aquí, d'Andorra, no ens diguin res. Sí que ens, d'una certa manera, ens diuen que l'hospital està molt preparat per acollir un tema de... en el cas que hi hagués una situació de coronavirus a Andorra, però, en canvi, a partir d'aquí no hi ha cap altra informació més.
Anit es va detectar el cas d'una jove ciutadana d'Andorra que bé, va entrar amb sintomatologia de grip, però estan fent l'analítica per veure si al final té el coronavirus i ho coneixerem. Sí que és veritat que s'estan donant instruccions al voltant de comunicar a diversos telèfons el que seria, doncs, un viatge que has de fer o que has fet i posar-te en contacte amb ells per veure si pots tenir algun aspecte residual, si has tornat o si vas, doncs, que prendis les mesures i que, bé, puguis indicar en cas de patir, doncs, on estàs per si algú et pot ajudar des d'aquí, no? Bé, la ciutadania...
A més, vull fer un petit apunt, és que avui en dia la ciutadania, la informació sí que la té aquest accés a través d'internet, però és veritat que també és molt més àgil en un país com aquest, amb les dimensions com aquestes, que hi hagi un missatge més directe, un SMS directe per part del govern, doncs, indicant si has estat en una d'aquestes zones, doncs no dubtes en posar-te en contacte amb aquest telèfon per poder, doncs, prendre mesures al respecte, sí. o estem en una fase d'alarma a nivell de la OMS per un possible pandèmia, doncs, a raó d'aquesta alarma, doncs, et demanaríem que prenguessis aquestes precaucions. Això ho trobo a faltar, i la veritat és que seria molt més tranquil·litzant i molt més, no sé, molt més curós, i doncs, que hi hagués una mesura d'aquest tipus. A més, tenim en compte una cosa, per exemple, algú que torna de vacances d'Itàlia, de la zona del Veneto, o la Lombardia, sí. o on sigui, que actualment doncs, estem veient per als altres països, que són zones que potser estan afectades pel coronavirus, doncs, evidentment, si ara s'ha d'estar 14 dies a casa, això a nivell laboral, quin impacte té? Perquè, clar, que enviïs un missatge al jefe dient que no et presentaràs perquè has d'estar 14 dies, això amb què es tradueix en una baixa laboral, per precaució, vull dir, no sabem una miqueta, aquesta situació és una mica insòlita, la veritat. A nivell de justificar la teva absència laboral, hauria d'haver-hi també un missatge per part de l'ens públic dient, doncs, estaria justificat únicament amb el fet de que amb un certificat mèdic et digués què tal, i això entra dintre la CAS, no entra a la CAS, aquests 14 dies de baixa, vull dir, és una mica complicat. Més. I són incògnites que sorgeixen, i sí que també és important, crec, remarcar que en el cas que hi hagués realment una alarma i que s'hagués de tancar fronteres, a mi no m'agradaria gens veure Andorra com estem veient ara imatges de les zones afectades pel coronavirus a Itàlia, que les prestatgeries estan buides, que la gent no surt al carrer, hi ha una confinació absoluta. Vull dir, això sí que seria un impacte molt gran per l'economia andorrana.
Esperem que no sigui el cas, esperem que aquí doncs, ens ho mirem una mica de rasquillada, tant de bo. Escolta'm, el PS demana la compareixença de l'Èric Jové, del ministre de Finances, per la qüestió del casino, perquè diu que hi ha com que es contradiuen, no?, la decisió del CRAH i de la cònsul Conxita Marsol al voltant d'aquestes millores que s'havien de fer en el projecte de Jocs S.A. Jo no sé si és prou motiu perquè comparegui el ministre o no, o si ho farà.
La veritat és que Jocs S.A. no acaba de consolidar-se aquest projecte. La realitat és com és. Tenim un edifici que s'està construint, que cada dia avança la seva construcció, però semblaria ser que el tema serà bastant més complicat del que ens pensàvem, perquè hi ha pel mig tot una impugnació judicial, hi ha un tema doncs, que també s'ha de resoldre, també hi ha una ombra de possible corrupció, no?, privada per segons qui tenia la potestat de decidir o no a nivell de Jocs S.A. Això és molt complicat. Vull dir, jo crec que tenim aquest tema pendent de resoldre durant anys, em sembla. Jo no veig que sigui una qüestió de tenir un casino dintre l'any 2020. La veritat és que ho dubto. Dubto moltíssim.
No, sembla que això, evidentment, està estancat. Sí. I crec que hi ha dues possibilitats, dues sortides a aquest atzucat. Un seria la convocatòria d'un nou concurs amb tots els ets i uts, amb el temps que calgui per fer un plec de bases que no deixi fissures, que no deixi marge al dubte, o un segon, que també seria tirar pel dret, tot i que en el plec de bases d'aquesta llicència no hi era, que el segon passés a ser el primer. I si no, també hi hauria una tercera, que és que aparquem això, esperem què passa amb totes aquestes demandes judicials que té la batllia de diversos grups o diversos operadors que han vist el concurs mal elaborat i el que vingui darrere que s'ho miri, no? Perquè és que no hi ha...
Estem no, jo crec que això anirà per llarg, ja sigui per decisió judicial que se suspendrà, ja sigui per qüestions polítiques o discrepàncies a nivell del concurs, però crec que anirà per llarg. Però jo sí que vull posar una mica d'èmfasi en la problemàtica de l'addicció del joc i que aquesta problemàtica als països veïns doncs s'està tractant. Cada vegada hi ha més gent jove que sí està doncs que té problemes de conductes a nivell del joc. El joc online és molt fàcilment accessible al jugador aquest, i llavors fàcilment crea addiccions. Aquell que està a casa a qualsevol hora, en qualsevol moment, doncs, únicament amb uns codis pot doncs, fer operacions i invertir en el joc d'una forma doncs, que de vegades doncs, és una patologia, és de bé patològic. I jo crec que no m'agradaria que bona part de la situació andorrana doncs es veiés, o de la població andorrana es veiés amb aquesta problemàtica, no, del joc, perquè és complicat.
Sí. Parlem de Pasqual Gràcia, ha estat protagonista avui a l'Ara i Aquí, ha parlat el president de l'Associació de Propietaris de Béns Immobles de la situació, com l'entenen ells, destaca, remarca que calen dades que estableixin la situació real de l'habitatge de lloguer al Principat, amb aquesta informació dels comuns, no sé si de FEDA, d'un banc de pisos de lloguer que quedi clar, no sé si l'Oficina de l'Habitatge ara resoldrà alguna d'això, en principi no, hauria de ser l'Institut de l'Habitatge que s'ha de crear, com va dir el govern durant aquesta legislatura, aviam si regula una mica aquesta qüestió, però diu que en època de crisi, quan la promoció de pisos de lloguer era més viable, les mesures que es van prendre no la van afavorir i que en comptes de fixar topalls, el que dèiem, no? Calen més dades concrets o concretes, no ho sé. Jo crec que segons qui et diu, et diu una cosa i segons qui et parla, et diu una altra.
L'habitatge és un problema. Ara mateix hi ha una crisi a nivell de l'habitatge, ho hem de dir així, perquè és una realitat. No hi ha oferta. L'oferta que hi ha és molt poc assequible a famílies doncs, monoparentals o nombroses o amb salaris que són molt propers al salari mínim. Per tant, hem de prendre una solució perquè és que si no es pot viure a Andorra. Així de clar, si no es té cobert, si no hi ha la possibilitat de cobrir aquesta necessitat primera que s'ha de tenir un sostre, és impossible viure al país. I això replanteja tot un seguit de problemes, perquè, clar, si la classe mitja o la classe de mà d'obra, diguem-ho així, no té on viure, doncs descartarà doncs, venir a treballar a Andorra o seguir treballant a Andorra i buscarà altres alternatives. I això a llarg termini o a un curt termini, fins i tot, pot afectar molt d'una forma molt clara i evident a l'economia andorrana. O sigui, no és un problema menor, és un més enllà de que el fet de que estigui garantit constitucionalment el dret al fet de que els poders públics hagin d'intervenir per assegurar el dret a l'habitatge, més enllà d'això és un problema que afecta a tothom. I si bé fins ara havíem tingut alguna que altra teoria de no intervenir, cada vegada això doncs, està més que demostrable que demostrat que no pot haver-hi doncs, una voluntat de fer negoci amb un bé tan bàsic com és aquest, el sostre. I llavors, invertir per especular s'ha de limitar aquest tema, aquest accés a invertir per especular purament i simplement. Hi ha d'haver una regulació sobre el nombre d'habitatges que es destinen a l'ús turístic únicament. Ha de ser una cartera que no pot superar el nombre d'habitatges que s'ha de destinar com a habitatge permanent, no?, al Principat. És a dir, hi ha d'haver-hi un percentatge dels habitatges que existeixen a Andorra, un topall màxim que es pugui destinar a ús turístic, a Airbnb, lloguer de temporada, etc. I un altre habitatge, que és l'habitatge permanent, hi ha d'haver un percentatge, una borsa d'habitatges suficients com per garantir que es pugui viure al Principat. I això doncs, mana uns estudis, mana sobretot conèixer el mercat, mana intervenir-hi quan cal per evitar l'especulació, i també mana també que hi hagi una obligació de mantenir l'habitatge en les condicions doncs, que és dignes per poder habitar-hi, no? Uh-huh. I que no hi hagi un abús, com malauradament està existint al país, que és que es lloguin drets de dormir amb matalassos i canapés, yeah, a 300 euros al mes.
Ja. Yeah. Escolta, de la Massana surt la proposta de dos possibles indrets per l'heliport. L'Olga Molner, la cònsul, diu que cedirien o veurien amb bons ulls Vixalís i Cau Vella, que ara és el govern qui ha de veure els informes tècnics o si li pot interessar aquests indrets, no? No ho sé. Això sí, us dono això, però si els ciutadans diuen que no, no anirà aquí. Llavors, no és millor, potser primer, parlar amb govern, penso jo. Preguntar al govern, et poden interessar aquests llocs? Sí o no? Val. Si m'interessen, ho faig públic, que te'ls cedeixo, si tu vols. I comencem a treballar ja amb això. Però si no l'interessen ja, no cal treure sobre la taula aquesta proposta, no?
Bueno, és una estratègia, dic jo, política, que és la de llençar el tema i que se'n parli. Sense realment preveure si políticament és viable, si políticament li va a la parròquia, si el fet de tenir ja un heliport privat, doncs a nivell de contaminació acústica suficient com per a més incloure-hi un altre heliport. Vull dir, és parlar per parlar. I la veritat és que hauríem de ser una miqueta més curosos, perquè tot s'ha de fer uns estudis molt concrets i molt costosos per saber si convé o no un heliport. I a més, la parròquia ja té un heliport privat, ja té un heliport, que us ho dic, que sentim l'helicòptero que sent l'aire a totes hores, eh? A la matinada, a primera del matí, durant la nit, i ja hi ha una contaminació acústica a la Massana derivada d'aquest heliport privat. Per tant, jo crec que primer hauríem de tenir una miqueta més d'informació al respecte. I parlant de llocs, jo també podria suggerir molts llocs, però clar, jo no tinc un càrrec polític també per suggerir llocs, però un, llocs que podrien ser molt, molt interessants per Andorra no estan tots a la Massana, vull dir, eh? Hi ha d'altres llocs, hi ha d'altres indrets que poden ser molt, molt positius per tenir un heliport. La Massana en concret ja tenim prou soroll, dic jo, prou de contaminació acústica per a més afegir-hi un altre heliport.
Anem acabant, perquè estàs més sola que la una avui.
Sí.
L'Albert t'ha deixat sola i
sí,
tampoc.
Sí, molt, molt sola.
Escolta'm, com a tertuliana, eh? Escolta'm, que Jordi Barceló, jo crec que t'agrada molt, a mi també, a molta gent que ens escolta també, doncs la seva obra segurament més el hit, segurament de Jordi Barceló, La Grandalla, es podrà escoltar al Carnegie Hall de Nova York el pròxim 3 de març. Hem parlat amb el Jordi, està com un nen amb sabates noves, i bé, l'interpretarà la Jasna Popovic, és una pianista sèrbia que va contactar amb ell i fa un concert de temes de tot arreu. Home, està bé, no?, que d'alguna manera qui llegeixi el tríptic d'aquest concert i La Grandalla, Jordi Barceló, Andorra...
Està bé, no? Està ole. Superbé. Ole, estupendo. No, vull dir, és ideal. La internacionalització de la música andorrana és un ideal al qual hem de tendir, i és realment a través de la cultura, doncs, donar a conèixer el país, i d'aquesta forma realment millor no ho podríem anunciar. És una molt bona notícia, és una molt bona notícia pel Jordi, però també és una molt bona notícia pel país.
I tant que sí. Patrícia Bragança, gràcies, per aquesta tarda de solitud, de
sí,
tertuliana, sí, única en aquest Andorra Actualitat. Aviam si a la propera de l'Albert o company que toqui, companya.
No sé què li ha passat, ja l'estiraré les orelles.
No hem pogut localitzar-lo, no sé, li deu haver sortit alguna cosa d'última hora. Gràcies, Patrícia, bona tarda.
Adéu-siau.
Tornem demà a la una, que vagi molt bé, adéu-siau.